Al matí amb Raquel García. Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Sabadell torna a acollir avui durant tot el dia una nova edició de la Translaboral, en concret la quarta edició, perquè la inserció del col·lectiu al mercat laboral encara és una assignatura pendent a casa nostra. Les xifres així ho demostren. Entre un 70 i un 80% de les persones trans no troben feina. Per això nosaltres parlem d'aquesta iniciativa amb l'activista trans i cofundadora de Calenredus, l'espai de visibilització i sensibilització de la diversitat sexual i de gènere que va néixer a la nostra ciutat de la mà del Taler Cooperatiu i que ara ja situa la nostra ciutat en el punt de mira de l'ocupabilitat de les persones trans. Clara Palau, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
A veure, parlem d'aquesta edició de la Translaboral. Recordem que ha començat a les 9 del matí amb una taula on doncs, hi ha hagut diferents representants institucionals, com la secretària d'Igualtat, Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, la Mireia Mata, també el Xavier Florença, director general de Polítiques Públiques LGTBI de la Generalitat de Catalunya, la Susana Díaz Martínez, subdirectora general d'Ocupació i Territori del SOC, i també la Marta Morell, regidora de Drets Civils i Ciutadania, i evidentment també la teva intervenció. Clara, com ha anat aquesta trobada?
Doncs molt interessant, perquè s'ha pogut, per una banda, fer una explicació en profunditat del que representa el programa del SOC, que per part del públic assistent ha generat certs dubtes que davant de la facilitació que es fa de la Translaboral ha convertit en un diàleg per intentar saber què és el que es pot millorar i de quina manera les entitats i les persones trans que són les beneficiàries s'hi poden sentir més còmodes.
Clar, es tracta d'això, precisament aquests són els objectius, no?, de la Translaboral, donar resposta, donar recursos i també doncs, a lluitar contra la transfòbia al mercat laboral. Explica'ns en quin moment o en quina situació es troba una persona trans avui dia, el 2021, a l'hora de trobar feina. Suposo que amb moltes més facilitats que fa una dècada, però encara hi ha molts reptes pendents.
Sí, i ho demostra una mica com s'està generant per part de l'administració la proposta d'incorporar persones trans. De moment s'ha fet des de l'entitat sense ànim de lucre, associacions, entitats i fundacions, que d'alguna manera són la part més sensibilitzada. S'ha expressat la necessitat d'incloure per al proper any que els ens municipals puguin també participar d'aquesta ocupabilitat i finalment es deixa per a les empreses, o sigui, el sector privat, que també s'inclogui en el procés. Jo crec que necessitem uns anys de rodatge per fer-ho d'una manera més generalitzada, aquesta inclusió, perquè és una de les coses que he dit en el moment de la presentació, és ens diuen tant que no tenim feina, que no en trobarem, que no ens en donen, que tenim un 85% d'atur, que moltes noies o moltes persones ja no la busquen per la por a ser excloses. No? I el que hem de canviar és aquesta dinàmica i probablement seria fer-ho a dins del sector privat.
Perquè ara per ara, quins són els prejudicis que dificulten precisament l'ocupació de les persones trans i quan es troba feina, en quins sectors es troba?
Per mi és molt complicat perquè, tot i la meva edat, jo tinc feina, sóc autònoma i tinc feina, per tant, no se'm costa, no? Perquè el que jo he sentit en el moment de visualitzar-me, en el moment en què vaig decidir ser jo mateixa, m'he sentit més productiva. Per tant, i aquest fet és una constatació que trobo a moltes altres persones que han fet el trànsit i que se senten molt més empoderades perquè hi ha un procés de resiliència, d'empatia cap a l'exterior que dona una gran força a les persones trans i que estem parlant d'uns falsos mites que hauríem de destruir.
Digue'ns alguns d'aquests falsos mites que hauríem de destruir per ajudar també a la ciutadania a canviar la seva mirada.
Doncs la marginalitat en què s'avisa totes les persones trans. Podem recordar a la Carmen de Mairena, a la Veneno, són persones que es van estigmatitzar, que es van perjudicar i en canvi van ser utilitzades i massacrades. Clar que potser sí, des de la visió que hi ha de veure que la persona trans va ser aquella persona, no anem bé, perquè va ser un objecte de mercantil que les mass media van destruir. En canvi, les persones trans busquem una discreció, volem treballar dia a dia, fer-nos i sentir-nos grans professionals del nostre àmbit.
Suposo que també té molt a veure a vegades, no? O que ho tenen especialment difícil a vegades aquelles persones que estan en procés de trànsit.
És que aquí va tot lligat i aquí tindríem de buscar quin és l'origen. És que puguin tenir un suport explícit de la família, que puguin tenir-lo també en l'àmbit educatiu i a partir de tots els suports, que aquesta persona no se li trenqui la formació en la seva vida, tant professional com personal, anirà superant les passes i se sentirà recolzada com qualsevol altra persona i tindrà les mateixes dificultats que podem veure en un àmbit general a l'hora d'anar a buscar feina, però no n'ha de tenir més. Però sí que necessitem que tota la cadena, tot el procés evolutiu d'aquesta persona, aquesta criatura, sigui acompanyat.
Escoltem precisament ara també a l'Alba Barber, coordinadora i impulsora de Cal Enredos, parlant dels eixos de la translaboral i també d'aquesta línia específica d'ajudes per a polítiques actives d'ocupació que fomentin precisament la inserció laboral de les persones trans que ha fet el govern i que compta amb una dotació econòmica d'uns 4 milions d'euros, que es tracta de la convocatòria més gran d'aquest tipus impulsada per la Generalitat.
La Translaboral aquest any pretén donar continuïtat a les edicions anteriors en relació bàsicament a 4 eixos. Un, el foment de polítiques actives d'ocupació amb les persones trans i l'entaulament d'aquest diàleg amb l'administració pública. Dos, la sensibilització i el foment de la intermediació amb entitats i empreses. Tres, la sensibilització, la formació a tècniques d'intermediació o de serveis locals d'ocupació. I quatre, intentar-ho fer al màxim des del foment del cooperativisme o de l'economia també social. Així com, a diferència de la translaboral de l'any anterior, que es va incorporar a la Fira de l'Ocupació de Sabadell i realment es va treballar molt en la línia d'ocupabilitat de les persones trans, aquest any fem una espècie de clausura d'una empenta que s'ha intentat fer molt a nivell d'administració pública de generar o de fomentar polítiques actives d'ocupació, i aquest any una de les grans notícies amb les seves llums i les seves foscors ha sigut aquest anunci del Servei d'Ocupació de Catalunya, Públic de Catalunya, del SOC, de bastants milions d'euros pel foment de l'ocupació trans amb contractes amb plans d'ocupabilitat, amb contractes d'un any a ESALs, entitats, per a persones trans. Llavors, agraïm, i aquest any també volem celebrar que s'hagi fet públic aquest macroprograma de plans de contractació, però tornem a dir amb les seves ombres també, no treballant en pro del manteniment del treball o el manteniment dels llocs de treball d'aquestes persones i no treballant en pro de la sensibilització a les empreses i un bon seguiment dels itineraris laborals d'aquestes persones. Llavors, esperem que les persones que vinguin els hi sigui d'utilitat i salut.
Clara, vosaltres també, com valores precisament aquesta iniciativa, no? Aquesta dotació, aquest impuls, aquesta nova proposta del govern?
Un primer pas, i un primer pas que n'han de seguir molts altres, perquè no ens podem quedar només amb una proposta inicial. I també sap greu també que la durada que es faci d'aquestes persones sigui de 12 mesos. Sé que és cert és que es fa un acompanyament personalitzat a aquestes persones, perquè entenc que són persones repetim-ho, persones trans que tenen dificultats per trobar feina, que se les necessita acompanyar perquè en el seu currículum, que segurament que és coix, hi figuri algun treball amb certa continuïtat i que això els hi obri les portes, encara que no pugui ser en el mateix espai, en la mateixa empresa, al món laboral, ja partint de tenir una experiència contrastada i demostrada.
Es tracta com d'una guspira, no? Sí. Per tenir doncs aquesta força, aquesta iniciativa per començar doncs en el mercat laboral. Explica'ns, perquè precisament, Clara, la jornada d'avui tindrà diferents activitats. Hem comentat aquesta primera taula, però hi ha diferents tallers i propostes. De fet, la Translaboral avui és només doncs això, una jornada en aquesta edició, però s'allarga fins a les 6 de la tarda.
Sí, s'ha volgut d'alguna manera, a banda del que ha estat aquesta obertura des de les administracions, que diferents entitats col·lectius puguin posar en comú les seves experiències per mirar de vertebrar unes polítiques des de l'àmbit dels col·lectius, des de les entitats, des de l'àmbit social, per poder concretar propostes de cara a l'administració. Hem de veure i donar tot el suport a aquestes iniciatives perquè segur que seran molt profitoses.
I explica'ns també, perquè un dels objectius de la Translaboral és això, no? Aconseguir feina, fer com una xarxa, no? Amb el col·lectiu. No sé si teniu dades també de l'ocupabilitat que heu aconseguit durant aquestes edicions.
No sé si hi ha dades, jo ara mateix no les tinc, però el que sí que he notat a nivell general és una gran consciència de que existeix la Translaboral, que malgrat la Translaboral sigui una cita puntual al mes de novembre, hi ha la percepció de que aquesta necessitat, com comentat en la presentació, ha de ser una cosa que vagi més enllà d'aquesta cita, ha de ser un aspecte quotidià parlar d'ocupabilitat trans, i això també és el que està fent la xarxa de municipis i la LGTBI amb la guia que està preparant de bones pràctiques i la guia d'ocupabilitat trans, perquè això ens permetrà tenir una visió més enllà d'una cita puntual amb el projecte d'ocupabilitat trans.
La nostra ciutat, Sabadell, hi serà també en aquesta guia, i quins són els objectius?
Doncs posar, clar que sí, que Sabadell és forma part de les primers municipis que la van impulsar, i l'objectiu és valorar qui, des de l'administració i en col·laboració amb les entitats, què és el que es pot desenvolupar per facilitar aquesta ocupabilitat, que de moment tothom parla d'uns números elevats d'atur, però que són molt foscos, que ningú ha pogut contrastar, i que el que cal és revertir aquesta dinàmica negativa que també fa que les persones no se sentin amb capacitat per anar a buscar feina, perquè ja veuen d'entrada quin serà el resultat, no? Si parlem en números negatius, que fomentem la negativitat. Si busquem aspectes positius, segur que canviarem la dinàmica.
La dinàmica, la mirada, i per això suposo que heu apostat per fer doncs aquest col·loqui de tancament amb aquesta recerca d'experiències amb diferents mirades, propostes, no? I representants de col·lectius, que suposo que també ajudaran, no? Doncs a canviar doncs aquesta percepció.
I tant, és que aquí el que es tracta és això, de canviar aquesta mirada, perquè la gent se senti empoderada i que se senti que és útil, i això ho aporten precisament les persones que composen aquesta taula amb representacions molt potents.
Per acabar, Clara, per als nostres oients, però també per les empreses que ens escoltin, digue'ns un motiu, no? o alguns motius pels quals apostar per això, per generar doncs aquesta inserció laboral del col·lectiu.
Bé, d'alguna manera ho he anat apuntant. Les persones trans ens visualitzem d'una manera sincera i més que ningú, tal com som. I aquesta sinceritat que es desprèn des de la part més íntima hauria de ser un revulsiu per les empreses per apostar fortament per aquestes persones, perquè des d'una cosa tan íntima que és mostrar-se tal com és, això ja hauria de ser mereixedora d'un gran reconeixement, perquè no tothom té aquesta capacitat de veritat.
Doncs moltíssimes gràcies per la teva sinceritat, Clara, també, com sempre, i sobretot per posar la nostra ciutat Sabadell també en el punt de mira amb aquesta jornada, amb aquesta nova edició de la Translaboral. Que vagi molt bé, molt bon dia, i et deixem perquè encara segueix el programa d'activitats.
Doncs moltes gràcies, sí, anem seguint perquè segur que és molt interessant.
Al matí, amb Raquel García.